Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bon dia, són les 9 del matí. Ada Colau i Xavier Trias fan avui la primera reunió de traspàs de l'alcaldia de Barcelona. Colau, que ja ha tingut contactes amb Esquerra Republicana i el PSC, també s'entrevistarà avui amb representants de la CUP per explorar les possibilitats d'acord. Ahir, la cap de Barcelona en Comú també va anar a l'Ajuntament per abordar el traspàs de poders amb el secretari municipal. A la sortida, la futura alcaldessa de Barcelona va avançar que una de les primeres coses que farà serà reclamar a la Generalitat el pagament del deute concret amb l'Ajuntament. Ada Colau vol demanar audiència amb el president del govern, Artur Mas, per demanar-li que es tornin aquests diners. Va dir que l'actual equip de govern no ha comès cap il·legalitat, però que és qüestionable que hagi firmat contractes amb empreses i multinacionals poc abans del 24M. També va deixar en l'aire la subvenció a la Fórmula 1 si no es poden garantir les beques menjador. Ens anem a Lleida perquè Àngel Ros continuarà sent alcalde, ja que Ciutadans no farà costat al candidat de CiU. Després de reunir-se amb Ros, la cap de llista de Ciutadans, Ángeles Ribes, ha dit que la seva formació finalment optarà per donar suport a l'investidura a la seva pròpia candidata. En aquest sentit, Ros ha mostrat convençut que tot apunta possiblement a un govern en minoria que haurà de dedicar molts recursos al diàleg, a parlar i a considerar els temes importants de ciutat, perquè així ho volen els lleidatans. També us expliquem que Mariano Rajoy valora convocar eleccions generals entre el 22 o el 29 de novembre, 29, volíem dir. De confirmar-se les dates, el cap de l'executiu mantindria la seva previsió inicial amb independència dels resultats que el PP ha obtingut a les eleccions de diumenge passat. L'executiu està treballant en un calendari juntament amb el Congrés i el Senat per determinar el temps que es necessita per aprovar les reformes pendents i posar data a la dissolució de les Corts, que ha de produir-se 54 dies abans de la cita electoral.
Fórmula Estel, Borja de Maria. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Laura Aznar, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Quines ganes d'estiu. De nedar, passejar per la platja, estar-se a la piscina... Per viure plenament aquests moments, al Corte Inglés ja tens les noves col·leccions de moda, bany i accessoris. Boxers, banyadors, slips, ulleres de sol, rellotges esportius i la millor selecció de marques. Hi ha un estiu més summer, només per tu. Summertime al Corte Inglés.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
You don't have to worry. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Nou minuts passen de les 9 del matí. Què tal? Bon dia. Estàs escoltant la Fórmula Estel. Acabem de gaudir amb dues cançons per començar aquesta hora. Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye i Tommy Terrell, i aquest Les Champs-Élysées, de Joe Dessin. Com us hem dit abans, és moment d'obrir l'hora del consumidor.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum.
Avui parlem dels drets i també dels deures que tenim com a persones consumidores quan contractem un servei d'allotjament turístic. Habitacions d'hotel, apartaments, estades en càmpings, allotjaments per temps compartit, etc. Per resoldre dubtes al voltant d'aquests serveis, comptem com cada dijous amb el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Què tal, senyor Conesa? Benvingut al programa un altre dijous.
Gràcies. Molt bon dia a tots.
Molt bon dia. Abans de tot, comencem parlant de la publicitat dels serveis d'allotjament turístic. Quines característiques, senyor Conesa, ha de tenir aquesta publicitat?
Bé, els serveis, tots, però els turístics en especial, perquè publiciten molts aspectes i, lògicament, amb la seva comunicació han de ser molt clars amb els serveis que ofereixen, amb la seva ubicació, la seva, diguem-ne, distància amb els transports públics i cada una de les característiques del propi establiment. Lògicament, s'han d'ajustar a la seva realitat i no poden induir, en cap cas, a confusió pels consumidors. No poden publicitar ni amb imatges ni de veu allò que no tenen. I recordem, en un moment determinat, unes platges que eren de la Costa Brava i resulta que les havien gravat, doncs, en un altre lloc.
Sí, sí.
Això no es pot fer. El que s'ha de publicar sempre és la realitat d'allò que ofereixes. Per tant, sempre, sempre s'ha d'especificar i informar al consumidor de tot. S'ha d'informar també si té, en un moment determinat, algunes limitacions, perquè ens podem trobar, doncs, de que uns habitatges turístics, i anem, i després resulta que quan anem amb criatures ens diuen que no pot ser. Hem de saber abans si és que hi ha limitacions. O portem el gos per no deixar-lo a casa, si en tenim, i resulta que tampoc admeten animals. Vull dir que totes aquestes coses és important, molt important, especificar tota la informació. I, lògicament, s'ha de saber, en el moment de fer tota la comunicació, qui són, el nom, el grup i la categoria a on estan classificats. I, lògicament, tots els serveis que donen aquells que no poden estar inclosos en el preu que pagues. Perquè si tu penses que tot el que t'ofereixen és gratuït, i així no, i no ho diuen al contrari, no pots trobar-te allà que necessitis, per exemple, alguna utilització del servei i després te'l cobrin a part. Per tant, ha de ser tota la informació veraç, real, i que no sigui en cap moment enganyosa, que pugui portar errors.
Recordem que per qualsevol dubte que vulgueu traslladar al senyor Conesa podeu trucar-nos al 93 409 27 74. Cada cop és més habitual fer reserves de distància, per exemple, per internet. Quins requisits han de complir els establiments en aquest sentit?
Bé, el procés de fer una reserva a distància, via internet, seguint la pàgina web, que avui hi ha ofertes i prou importants, és que si aquella oferta que a nosaltres ens interessa o localitzem un lloc i un habitatge turístic que ens interessa i fem la reserva, ens han de contestar de forma immediata. Si passades 24 hores no ens han contestat, això vol dir que no han acceptat la reserva. De totes formes, ens han amb la màxima celeritat possible, ens han de contestar dient-nos que no l'accepten i els motius del perquè no l'accepten. Pensem que si nosaltres tenim la confirmació de la recepta, de la reserva, perdó, si tenim la confirmació de la reserva, aquesta reserva queda clar que és per les dates i amb les condicions i amb les característiques de l'establiment turístic que nosaltres hem contractat.
Uh-huh. Senyor Conesa, ens poden exigir una paga i senyal per reservar un pis o un allotjament turístic?
Sí, sí, sí. Poden exigir-lo i poden demanar-vos un avançament de la quantitat total. Sempre un avançament a compte de la quantitat total. No és una cosa a part, eh? Vull dir, sempre és pur i simplement un avançament. Es fa, si nosaltres fem, com és lo normal en aquests moments, el pagament amb targeta de crèdit, o sigui, sistema electrònic,
sí.
Nosaltres veurem de seguida que en unes 48 hores pot ser que ens carreguin un percentatge del preu total, perquè nosaltres, per fer la reserva, hem hagut de donar la nostra targeta de crèdit, el número de la targeta. Per tant, aquella quantitat és una quantitat que després ens han de descomptar a l'hora de pagar al final, el moment en què utilitzem, doncs, la reserva. Però, per l'altre cantó, si passa, doncs, 48 hores i no ens han fet aquest càrrec, vol dir que ja no hi ha aquest avançament, aquesta quantitat a compte que alguns o altres reclamen. Per tant, si l'establiment confirma, està obligat, tal com ja havíem dit, a mantenir-nos aquesta reserva fins al dia que nosaltres hem de prendre possessió de l'habitatge turístic fins a les 8 del vespre. Hi ha altres establiments que sí, lògicament, es poden pactar altres situacions. Ara, si ens han cobrat una paga i senyal, aleshores no hi ha aquest límit de les 20 del vespre. Ens l'han de mantenir mentre aquesta paga i senyal cobreixi l'estada. O sigui, si ens han cobrat, per dir alguna cosa, un valor que representa 2 dies,
sí,
nosaltres, durant aquells 2 dies, tenim tot el dret d'anar-hi. No ens podem trobar, tenir en compte d'anar-hi el primer dia a les 8 del vespre, i anem a l'endemà, i que si no, escolti, com que no han vingut, no el tenen. No, no, allò està pagat.
Perfecte. I si per qualsevol motiu decidim cancel·lar aquesta reserva, quines conseqüències pot tenir?
Bé, si nosaltres cancel·lem dintre, no abans, dintre, això és molt important, dels 10 dies de la data d'arribada, automàticament tindrem unes penalitzacions. Aquestes penalitzacions estan en funció dels dies que nosaltres hem contractat. Si és un contracte de 2 dies o menys, pràcticament li posem molt difícil en l'establiment tornar a trobar llogaters. Aleshores, la penalització és d'un 50%. Si la reserva és de més de 2 dies i fins a 7 dies, automàticament aquí la penalització és un 35%. I si és més de 7 dies, aleshores, com que dona més marge de poder llogar l'habitatge, és un 25%. De totes formes, aquesta penalització no s'aplicaria si nosaltres fem la cancel·lació no dintre dels 10 dies, sinó abans de que es compleixin aquests 10 dies.
O sigui, si fem la cancel·lació abans de 10 dies de l'entrada a l'hotel o a l'establiment turístic...
Aleshores, no hi hauria aquesta penalització.
Tenim aquest dret a fer la cancel·lació
de la
reserva.
Sí, 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 tenim la cancel·lació. De totes formes, hi ha un altre tema important, també, que no s'aplicaria la penalització.
Clar.
És per una causa de força major. Vull dir que hi ha una impossibilitat, doncs, de malaltia, accident o alguna cosa d'aquestes, que impossibiliti, doncs, poder utilitzar aquesta reserva.
En aquest cas no s'aplica.
No,
okay.
Senyor Conesa, els horaris...
Lògicament s'ha de demostrar.
Per això, uh-huh.
Els horaris, tant d'entrada com de sortida de l'establiment, es regulen d'alguna manera?
Sí, hi ha una regulació per la qual els establiments turístics, els habitatges turístics, han de tenir un servei d'atenció les 24 hores. Aquest servei d'atenció pot ser o les 24 hores de forma personal o que hi hagi altres sistemes, doncs, audiovisuals o de comunicació electrònica per posar-nos en contacte amb les persones, doncs, que atenen i fan i regeixen, doncs, els habitatges. Això també tenim en compte de que, lògicament, hi ha d'haver-hi un accés les 24 hores fàcil per les persones, perquè un si pot ser que l'horari, doncs, que ens l'han d'indicar a la recepció, quin horari hi ha de recepció, però pot ser que nosaltres hàgim anat a sopar o hàgim fet una excursió, arribem tard, o ens volem llevar molt d'hora al matí i no estiguin d'aquest horari. Per tant, l'accessibilitat ha de ser les 24 hores. L'entrada, doncs, quan nosaltres prenem posició en l'habitatge turístic, està establert entre les 12 i les 7, o sigui, des de les 12 fins a les 4 de la tarda.
Sí.
És l'hora en què nosaltres podem arribar i, lògicament, és l'adequat. I el de sortida és fins a, com a màxim, les 12 del migdia. Això no vol dir que, per exemple, si nosaltres anem, doncs, una família, siguem aquests horaris. Però, per exemple, doncs, la contractació es fa en un grup, i el grup poden haver-hi 20 o 25 persones, aleshores és a partir de les 10 del matí, perquè automàticament hi ha una concentració en aquell moment, doncs, de sortida. I, lògicament, després han d'entrar els serveis de neteja, tal, i tot plegat, i deixar disponible els habitatges.
És a dir, ha de ser abans de les 12 del migdia, l'horari de sortida.
Sí, com un hotel, Igual, a l'hotel sabem de quan anem, doncs que el dia que marxem, a les 12 hem de deixar l'habitació.
Però les entrades d'hotel és més flexible, perquè si tu arribes d'un vol o...
Sí, però has d'avisar,
Has d'avisar aquestes coses. Molta atenció amb això.
Perquè en l'hotel, la reserva, que normalment la reserva no has pagat res, és fins a les 8 del vespre, també,
Atenció amb això.
I si per aquelles coses, doncs, resulta...
El vol
o el que sigui, vull dir, saps que arribaràs més tard, no costa res avisar. Perquè et pots trobar, doncs, que aquella habitació automàticament ja l'hagin venuda.
Clar, si no avises, perds el dret a poder reclamar sobre aquesta habitació.
Sí. I si és un problema, probablement aquell hotel et buscarà una solució.
Sí.
Però a partir de les 8 del vespre el compromís ja deixa d'existir.
Uh-huh.
Ja dic, perquè és pura i simplement doncs, una reserva que has fet. No hi ha pagos avançats, o si no de pagui senyal.
Si un cop ja decidim reduir el temps d'estada, haurem de fer front a alguna penalització?
Sí, i lògicament, en el moment en què has fet aquesta, diguem-ne, contractació durant un període determinat i resulta que a partir d'un moment determinat, doncs, redueixes l'estada, automàticament hi ha una sèrie de serveis que verdaderament hi són, el d'allotjament, el servei, tot plegat, tot el que és. I llavors acostuma a fer una penalització d'un 50% dels serveis que restin fins a la data en què tu tenies contractat l'habitatge turístic. De totes formes, és important de que tota la informació ens ha de venir per part de l'establiment, segons la normativa, de quines són el que ells aplicaran en cas de renúncia abans de realitzar aquest contracte. Vull dir, sempre és molt important per evitar problemes que l'establiment doni tota la informació, perquè si n'hi ha que no ens la donen, després no ens la poden exigir, però per l'altre és que nosaltres també demanem aquesta informació.
Molts consumidors, senyor Conesa, opten per una opció menys tradicional, els anomenats allotjaments per temps compartit. En què consisteix ben bé aquesta modalitat?
Bé, aquest és un sistema que no és nou, i que eren... aquells apartaments que, com si diguéssim, es compraven en parts, a partir, doncs, de molta gent. Aquest sistema de multipropietat, que se'n deia llavors, té una sèrie, doncs, de reglamentacions. O sigui, nosaltres podem contractar un establiment, amb un grup, un apartament o un habitatge turístic una setmana a l'any.
Sí.
I aquesta setmana la disposem sempre nosaltres.
Uh-huh.
Pot ser sempre en un lloc determinat, o pot ser que dintre del grup, que té diferents establiments, puguem variar sempre i quan, seguint la reglamentació, es faci i es negociï i es busqui, doncs, les vies de solució. Aquest tipus de contractació pot anar des d'un mínim de 3 anys a un màxim de 50, però no vol dir que, seguint el sistema del que és la multipropietat, pot ser per sempre. Vull dir, és una qüestió, doncs, de segons amb quin plantejament hi ha l'oferta. I pensem que el cost que pot tenir això,
sí,
pot ser entre un pagament entre 4.000 i 18.000 euros, aproximadament, però això sí, cada any nosaltres haurem de pagar el manteniment, la part alíquota del manteniment de l'edifici o de l'habitatge que nosaltres tenim, doncs, contractat, diguem-ne, amb aquest sistema que abans en dèiem multipropietat.
I això d'acabaria d'entre 4.000 a 18.000 euros aproximadament depèn, entenc, de la temporada, si és alta o baixa.
Depèn temporada alta, temporada baixa, depèn, doncs, del tipus d'apartament que és, o de l'habitatge que és, a quina zona està situada, depèn de totes aquestes característiques que fan que
tinguin
allò de que l'oferta i la demanda.
Clar.
Segons la situació i el mes d'agost, té molta més demandes a la platja que no pas que sigui, doncs, el mes de gener a la platja.
Clar.
Senyor Conesa, segurament aquest tipus d'allotjament, el de temps compartit, tampoc és tan conegut, perquè sempre pensem en l'hotel o coses més senzilles, no? Si us plau, expliqui'ns quines precaucions hem de prendre si volem nosaltres fer ús d'un allotjament com aquest, que és compartit amb altra gent.
Bé, primer de tot és veure qui i informar-nos de qui ofereix aquest servei o aquest projecte. Pensem que normalment això, en un moment determinat, podem rebre una trucada, una carta, una visita, total, una invitació a assistir amb una presentació del sistema i una presentació d'uns llocs o d'uns llocs determinats on nosaltres podem compartir aquests habitatges. Aleshores, durant aquesta presentació, que acostuma a haver-hi doncs, regals, molt bones paraules, moltes imatges i tot plegat, el que s'intenta per part de l'empresa és signar el màxim de contractes i vendes possibles. Nosaltres, abans de signar, assegurem-nos que ens interessa i que estigui acompanyat de tota la documentació. Per tant, aquesta documentació, nosaltres, si convé, l'hem de demanar, mirar-la, estudiar-la i veure si el que ens ofereixen s'adiu a les nostres necessitats. Si és el que volem, si és la muntanya, si és la platja, si els dies que poden estar disponibles són... Sempre si podem canviar i, per exemple, doncs anar a un altre lloc, o a vegades fer intercanvi. I totes aquestes coses són importants. Però pensem que en el moment en què nosaltres signem i comprem aquesta petita part doncs, d'aquest habitatge, aquest dret a utilitzar-lo durant una setmana a l'any, automàticament, a partir d'aquell moment, nosaltres haurem de pagar la quota de manteniment cada any. Uh-huh. I, per tant, és important que valorem exactament si ens serveix pels nostres projectes de vacances. Pensem que també doncs, hi ha el dret de desistiment que podrem exercir perquè, com que són contractacions fora del domicili de l'establiment, sempre podem, doncs, en aquest cas, gaudir del dret de desistiment. Mm-hmm. Per l'altra forma, també pensem que hi ha empreses que ja es dediquen a l'explotació d'aquest tipus d'allotjament i estan tots agrupats amb el que se'n diu l'Organització Europea de Temps Compartit, que dona una certa garantia i, per tant, hem de comprovar que aquell qui ens ofereix doncs, la participació en aquesta oferta, en aquest temps compartit, estigui dins d'aquesta organització.
I, senyor Conès, exactament quina documentació ens haurien de lliurar?
Bé, lògicament, la documentació que nosaltres hem de tenir, que ens l'han de lliurar, però, si no, hem de ser molt curosos en exigir-la, lògicament, sàpiga de qui és el propietari o el promotor d'aquells establiments o d'aquells habitatges turístics. Que se'ns digui també l'estat de l'obra. Per tant, hem de veure, no dur el tema d'escriptura,